resultat d'un recurs a instàncies superiors i, per tant, fa impossible la rectificació en cas d'error judicial. Aquesta és una veritat objectiva, indiscutible. Una altra qüestió és el plantejament que alguns moviments polítics o socials, com també persones a títol individual o partits, poden arribar a fer per argumentar que aquesta pena capital pugui estar justificada en alguns casos excepcionals o no tan excepcionals. Des de Ràdio Estel, però, avui permeteu-nos que no anem amb visions neutres o que intenten ser ponderades en un tema davant el qual la nostra posició, com també la del Papa, la de l'Església i la de moltes ONGs, és claríssima. Fem nostre el no a la pena de mort que milions de persones expressant arreu del món seguint avui una convocatòria de la comunitat de Santa Egídia amb el suport d'Amnistia Internacional i d'altres entitats o col·lectius, molts integrats en el que s'anomena des de l'any 2002 la Coalició Mundial contra la Pena de Mort. És la convocatòria Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, amb l'encesa des de 6:45 de la tarda de monuments de manera simultània a més de 2.000 grans municipis. Aquest no a un càstig que és injust s'ha intensificat a nivell internacional des de l'any 2000, quan es va impulsar inicialment una campanya per la moratòria, és a dir, per l'ajornament indefinit de les execucions ja dictades. Més recentment, la lluita per la vida se centra en el desig, que no és utòpic, d'abolir totalment la pena capital. Ens preguntem avui si és viable, a curt o a mig termini, aquesta eliminació total del càstig. El cinquè manament del decàleg, el no mataràs, no hauria d'admetre cap dubte. Encara hi ha una vintena de països que executen persones, però són molts menys que fa 10, 15 o 20 anys. Acabar amb aquesta anomalia de la justícia és ara més a prop que mai. Ciutats per la vida, Ciutats contra la pena de mort és el nom d'una iniciativa que cada 30 de novembre impulsa i organitza la comunitat de Sant Egidi. Simultàniament, en diferents ciutats del món, es fa una encesa de monuments. A Roma, per exemple, al Coliseu aquest vespre, i a Barcelona, l'Ajuntament de la capital catalana. Allà ens desplacem uns breus minuts. Tenim amb nosaltres Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Jaume Castro, bona tarda i bona jornada contra la pena de mort.
Bona tarda a tots.
Bé, ja s'ha encès l'Ajuntament de Barcelona en un signe visual del que és la lluita contra la pena de mort, oi?
Exactament, sí. Està a punt de començar l'acte central, que serà aquest el Saló de Cent, i la façana de l'Ajuntament de Barcelona doncs, està il·luminada per dir doncs, que no hi ha justícia sense vida, no a la pena de mort.
És un acte que es fa a l'interior, com deia vostè, al Saló de Cent, suposo que amb la participació d'autoritats civils i també de membres de la comunitat de Sant Egidi, que a més aquest any tenen un testimoni molt especial de Rússia, no? D'haver viscut en pròpia carn el que és la tensió del corredor de la mort.
Exactament. És el testimoni de la Tamara Chikunova, que és d'Uzbekistan, i que és una dona doncs, que el seu fill va ser afusellat en el corredor de la mort el 2000, quan tenia 29 anys, i que ella, doncs, després de 2 anys difícils, diguéssim, en el que va haver doncs, d'assimilar i de perdonar doncs, el que li havia passat, perquè el seu fill era innocent, doncs, es va convertir doncs, en una gran activista i és una dona que ha salvat a moltíssimes persones del corredor de la mort.
Esperem que sigui aquest testimoni especial i que arribi a molta gent, aquelles persones que potser necessiten més escoltar el missatge contra la pena de mort. De fet, des de 6:45 s'han encès simultàniament monuments en més de 2.000 ciutats de tot el món per dir pena de mort mai. De fet, hi ha un hashtag al Twitter i bé, hi ha moltes maneres no, de fer visible amb les noves tecnologies aquesta paraula clau, oi?
Exactament. És una jornada en què es vol dir no a la cultura de la mort, no a la pena de mort, i sí a la cultura de la vida. I certament doncs, que sempre hem d'estar una mica atents perquè la temptació de retornar a aplicar la pena de mort doncs, existeix. Tot i que també hem de dir que estem en una fase de la història en la que irremeiablement s'està esdevenint un instrument del passat, però no hem d'oblidar que aquesta mateixa setmana a Bielorússia, per exemple, han executat a dues persones.
A Bielorússia, dues persones. A la Xina s'assignen nombroses execucions cada any. Als Estats Units, en alguns estats, malauradament encara hi ha pena de mort. I hi ha altres països. Com està ara mateix la llista de països? Si pot fer una petita aproximació.
Sí, amb una petita aproximació, doncs podríem dir que en aquests moments hi ha 180 països on en els darrers anys no hi ha hagut cap execució, només n'hi ha hagut en 22 països. Mm-hmm. Però també és veritat doncs, que hi ha països on encara es manté la pena de mort i s'executa, i sobretot en els últims mesos, a causa del terrorisme, està doncs, brotant, diguéssim, una altra vegada una tentació, que és la de tornar a aplicar la pena de mort. Per això cal dir sempre no aquesta cultura de la mort, no en podem ser còmplices, perquè la pena de mort és una pena inhumana, inútil, irreversible, i que creiem que ha de formar part de la història, no d'una realitat doncs, del segle XXI.
Ja no l'entretenim més perquè ara comença aquest acte a l'Ajuntament de Barcelona. Ens pot fer alguna pinzellada, a banda del testimoni que hem comentat d'aquesta dona russa, quines intervencions hi haurà d'autoritats o de persones de la comunitat de Sant Egidi?
Sí, intervindrà doncs, per part de l'Ajuntament de Barcelona el senyor Jaume Sens, un representant d'Amnistia Internacional de la comunitat de Sant Egidi. Hi haurà doncs, el testimoni doncs, central de la Tamara Chikunova, de l'Uzbekistan, i també hi haurà doncs, el testimoni doncs, de la Raquel Sancho, que ens acostarà a la situació de les presons a l'Àfrica i en particular doncs, a Guinea Conakry, un país que ja no hi ha execucions, però que en canvi viu una situació doncs, molt difícil a les presons. Acabarà l'acte doncs, amb la lectura del manifest per una moratòria internacional de la pena de mort.
Una crida, la de la moratòria, que és permanent, especialment des de l'any 2000, des d'aquell històric jubileu, no?, i que continua viva.
Continua viva i amb una demanda molt concreta per abolir la pena de mort. La comunitat de Sant Egidi cada any organitza un congrés mundial de ministres de la justícia per ajudar els estats a donar-los raons a nivell social i jurídic, també, per caminar doncs, cap a l'abolició total de la pena de mort.
Senyor Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé aquest acte a l'Ajuntament de Barcelona en la campanya Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, a més de 2.000 grans urbs de tot el món amb monuments encesos contra la pena capital. Una abraçada i fins una altra.
Una abraçada i una salutació a tots els oients. Bona tarda.
Passen 3 minuts de 8:15. Obrim ja la taula de col·loqui després d'haver parlat uns moments amb Jaume Castro, que es troba en aquests moments, com dèiem, a l'Ajuntament de Barcelona. Ara comença aquest acte institucional contra la pena de mort dins la iniciativa Ciutats per la Vida. Tenim amb nosaltres Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, periodista, antic company d'aquesta casa. El saludem amb especial afecte. Senyor Dani Vilaró, bona tarda, benvingut.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
O Dani, per als companys, com esteu?
Com vulgueu.
Tot bé?
Molt bé, gràcies.
Un dia molt especial en aquesta lluita contra la pena de mort, avui.
Sí, sens dubte. És un dia per posar l'èmfasi en el que deia el Jaume Castro, no? En la necessitat de demanar l'abolició de la pena de mort al món. És un camí llarg, és un camí difícil. A vegades tenim bones notícies, a vegades en tenim de dolentes, però jo crec que sí que anem cap a un món sense pena de mort. Les xifres més o menys ens ho van dient. I està bé, no?, una jornada així on moltes entitats s'apleguen per fer aquest clam.
Saludem també el nostre amic Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, membre de Cristianisme i Justícia, entre moltes altres coses.
Hola, bona nit.
Bona nit, o bona tarda, bona nit.
Bueno, depèn.
Sí.
Es quedem amb molt dubte.
Sí, dir bona nit tampoc és ser negatiu, eh?
Vol dir hora foscant.
Exacte. El capvespre, tard, que sí, és fosc en aquestes èpoques de l'any, el novembre, fins a últim dia de novembre, avui, concretament. Bé, vostè fa seva la crida d'aquesta convocatòria a Ciutats
sí,
per la Vida.
Sí. A més, jo personalment, per edat, vaig participar... Vull dir que és una persona gran. Vaig participar molts anys enrere amb una campanya que també hi havia participat Pax Christi per l'abolició de la pena de mort aquí a Espanya. O sigui, era, bueno, ens vam llançar unes quantes persones a anar donant voltes per tot Catalunya explicant que s'havia d'abolir la pena de mort. O sigui, han passat molts anys, aquí, per sort, el nostre país ja està abolida, però la necessitat de seguir treballant per això és evident.
Bé, Marta, tenim com cada dia una pregunta a l'enquesta de radioestel.cat. Bona tarda, primer de tot.
Bona tarda. Avui us preguntem, veu visible a mig termini l'abolició de la pena de mort a tot el món? Podeu optar entre tres opcions. Sí, s'està fent una gran feina que donarà fruit. No, hi ha encara massa autoritarisme i poc sentit de la justícia. O no, perquè la pena capital pot estar justificada en casos excepcionals. Fins ara, l'opció més votada és amb un 44%. No, hi ha encara massa autoritarisme i poc sentit de la justícia. Ens ha arribat un comentari de la Mònica que ens diu la vida humana està per sobre de qualsevol sentència judicial. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Bé, anem, si els sembla, Dani Vilaró i Jordi López Camps, a les dades. Com està en aquests moments la pena de mort pel que fa a persones executades? Quantitat? Amnistia Internacional treballa molt amb aquest seguiment, per exemple.
Sí, nosaltres cada any fem un informe que no coincideix ara, el fem cap al mes d'abril, l'última setmana del mes d'abril, on intentem reportar aquelles sentències o aquelles condemnes de mort o aquelles execucions de les quals hem tingut notícia, perquè després hem de distingir també els països que amaguen, no, tota la informació, per exemple, la Xina, que és un dels principals països executors, però dels quals no podem donar xifres perquè senzillament és impossible saber-ho.
Algunes que sabem, hem de comptar que segurament n'hi ha algunes més, o com a mínim no se sap.
Exacte, exacte. Llavors, sempre quan donem el nombre d'execucions hem d'anar molt de compte, perquè segurament són moltes més de les que hem detectat, no? El que sí que vam detectar l'any passat és un increment del 25% de les execucions, és a dir, d'aquelles que vam documentar amb noms i cognoms i que els països ens havien dit, doncs, hem executat tantes persones, havien crescut un 25%. Sí que és cert, com ha dit abans el senyor López Camps i el Jaume Castro, que al final sempre acaben sent uns 20-25 països els que executen en un any. És a dir, no estem parlant d'un gran nombre de països, estem parlant d'una minoria. I això és important dir-ho, no? Des d'Amnistia, quan vam començar a treballar en pena de mort, l'any 76, és a dir, fa 40 anys, només 16 països havien abolit la pena de mort, i actualment estem parlant d'aquest més de centenar, no? Més de 100, que per tant ja són més de la meitat. I per tant, veiem una mica el got mig ple, no? Anem cap a l'abolició, és complicat, hi ha una sèrie de països que encara la mantenen i que són bastant irreductibles, no?, que nosaltres en diem, el grup principal, no?, però anem fent camí.
Aquí trobarem molts països, potser del Pròxim Orient, de l'Àfrica subsahariana.
Sí, i fins i tot encara podem afinar més, no? Nosaltres l'any passat vam detectar que el gairebé el 90% de les execucions es concentren en només tres països, que són el Pakistan, l'Aràbia Saudita i l'Iran. Sense comptar la Xina, insisteixo, que seria el principal, eh? Però sí, sí. Aquests tres països, Iran, Pakistan i Aràbia Saudita, concentren el 90% de les execucions que nosaltres vam documentar l'any 2015.
I dels Estats Units, ara que arribarà d'aquí poques setmanes l'era Donald Trump, quants estats i quins estats mantenen?
Els Estats Units, aproximadament dues terceres parts encara mantenen la pena de mort.
Dels estats, del territori.
Sí, dels estats, sí, dels 50, ara no recordo si són 52 o 51, però aproximadament uns 18 l'han abolit, i la resta encara la mantenen. El que passa és que sempre tenim alguna bona notícia que ens arriba dels Estats Units, i sempre hi ha algun estat que se suma a aquesta abolició. En els últims anys hi ha hagut una tendència en aquest sentit, i també podem dir que l'any 2015, l'any passat, va ser l'any que on vam registrar menys execucions dels últims 20 anys. És a dir, que als Estats Units es pot dir que aplica menys la pena de mort que fa 20 anys.
Bé, doncs, got mig ple, esperança, la podem...
Però ara ve Trump, eh?
Sí.
Ja hauríem de veure
què
passa.
Bé, veurem què passa amb Donald Trump. No s'ha declarat que sapiguem tampoc manifestament a favor de la pena de mort,
no.
A diferència de George Bush fill, que sí que havia signat moltes execucions quan era governador.
Era l'època de George Bush fill, va ser l'època que va haver-hi el repunt.
Però Donald Trump, a part de dedicar-se als seus negocis, fins ara no se'l coneixia cap missió pública. Per tant, no he tingut ocasió de signar...
No ha signat sentències. Per cert, avui ha dit que deixa els negocis, és notícia, avui, per dedicar-se a la presidència.
I a més, un eufemisme, no?
Bé, en tot cas, s'agraeix que concentri els esforços.
El seguirà d'una altra manera, probablement.
Sí, bé.
No sé, és que jo poca cosa puc dir.
Poca cosa podem dir sobre les dades,
eh? Les dades són les que Amnistia Internacional ens ajuda, i hem d'agrair la seva tasca, perquè necessitem que, de tant en tant, la consciència no només es facin filípiques, sinó que ens donin dades, perquè demostraran que si anem bé, però que encara queda camí a recórrer. I en aquest sentit, Amnistia, doncs, ens manté aquesta alerta. A mi és lamentable, clar, els països on es concentra aquest 90% de les penes de morts tenen unes característiques comunes, que és aquest comú denominador, que a mi se'm fa difícil explicitar-lo, però clar, són països de l'Orient Mig, alguns d'ells molt aliats dels grans aliats del món, com són els Estats Units, i que, a més, estan al mig d'altres rius internacionals que també ens preocupen bastant. És a dir, en aquests països que tenen un determinat patró cultural, caldria veure també si aquest patró cultural influencia tant aplicar la pena de mort, aplicar fuetejades per haver robat... Clar, perquè és que entre la pena de mort i que tallin les mans, és evident, és molt la diferència, però no deixa de ser també tallar les mans o fuetejar o lapidar unes barbaritats extraordinàries. I tot això es concentra en aquests països que apliquen la pena de mort.
Sí, sí. La tortura, diguéssim, seria aquest esglaó, petit esglaó inferior, però que és amb la mateixa crueltat,
bueno,
no?
No és tant tortures. Tortura seria una manera d'explicitar-ho. Forma part del codi penal seu...
Sí, que legitima aquesta violència.
La xaria ho permet i estipula que davant de tal cosa, tallar la mà, davant de tal...
Sí, són sistemes, en aquests tres països i en altres que també apliquen la pena de mort, són sistemes de justícia que són una farsa, no? Podríem dir, pràcticament, a tots els nivells, en el de la pena de mort i en altres com s'esmentava, no? Hem intentat identificar aquestes constants, no?, com les que deia el senyor López Camps, però també hi ha sobretot aquest punt de justícia, és a dir, ells diuen que estan fent justícia quan apliquen la pena de mort. Nosaltres pensem, suposo que estem tots d'acord, que mai hi ha justícia quan s'aplica la pena de mort, mai s'aplica justícia, mai es fa justícia. I el que passa és que molts cops aquestes condemnes a mort venen de judicis absolutament injustos, judicis que no compleixen cap estàndard internacional, diguem, del que es considera un judici just segons Nacions Unides. És a dir, hi ha tota una sèrie de... Hi ha el factor del terrorisme, com es deia, no?, una zona inestable. Ells apliquen la pena de mort també per combatre el terrorisme, no?, aquesta gran frase que se sol invocar, no només en aquests països, sinó en molts altres països del món, i que permet aquests abusos, no?, de drets humans. La pena de mort seria l'últim extrem. I, per tant, estem parlant de països que ja tenen defectes estructurals molt importants, no?, a tots els nivells, i que la pena de mort, doncs, potser seria una de les cares que veuríem més visible, no?
Bé, 2 minuts i seran 7:45. Avui estem compartint el mirador de l'actualitat amb el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró, i amb l'exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps. Parlem de la pena de mort amb motiu de la celebració de la campanya, de la jornada Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort. Hem d'aclarir que no és avui el Dia Mundial contra la Pena de Mort, és aquesta que se celebra a l'octubre.
A l'octubre, el 10 d'octubre, crec que és.
Bé, el 10 d'octubre. En tot cas, quan es torni a acostar la data, ja el recordarem. Tenim l'opinió d'un altre oient, un oient de Girona, Roser, ens diu: jo estic en contra de la pena de mort, però cal analitzar la qüestió sense ingenuïtats i sense bonismes, perquè moltes vegades les campanyes contra el terrorisme inclouen que molta gent reaccioni en calent, de vegades davant fets que fan que s'arribi a justificar aquest càstig. Potser amb un món amb més justícia i més igualtat i més democràcia arribarem a abolir la pena de mort. Bé, potser aquesta oient representa una mica el sentir de moltes persones que de vegades poden deixar-se portar per aquest apassionament.
Legislar en calent mai és bo, no?
Clar, exacte.
Aquest seria el primer punt.
Quan hem patit aquí el terrorisme, per exemple, han sortit crides a favor de la pena de mort en alguns casos, no?
Això mai és bo. Mai és bo a l'hora de legislar. Però nosaltres també des d'Amnistia ens agrada molt rebatre aquests arguments, no? És a dir, amb arguments o amb fets, no? És a dir, no hi ha cap estudi, cap ni un, sinó que truquin i ens ho expliquin, no? Però no n'hi ha cap que expliqui un suposat efecte dissuasori, per exemple, de la pena de mort a l'hora de cometre delictes o delictes greus o a l'hora de cometre terrorisme. No n'hi ha cap. I, per tant, no es pot invocar l'efecte dissuasori de dir si hi ha pena de mort madura, hi haurà menys delinqüència, hi haurà menys terrorisme. Això no hi ha cap estudi que ho digui, no?
Jo, per exemple, abocant aquella campanya que vam fer quasi bé en l'època del Jurassic Park, uns dels arguments que feien servir és que es tenien unes dades que en l'època mitjaval, quan penjaven la gent a la forca, l'argument que deien era per dissuadir. I com que congregaven molta gent, és on més furs es feien, perquè els presumptes que havien de ser redimits veient aquella pena anaven a veure les execucions per robar les butxaques distretes dels que estaven mirant les execucions. Per tant, era molt difícil que allò fos servir. Jo volia fer esment que una cosa són aquestes penes de mort que culminen tot un procés judicial, si es pot dir procés judicial a la farsa aquesta. Però bé, no està dintre d'un marc jurídic. Però jo, avui, també aquesta mateixa hora, aquesta misma justícia s'està presentant un llibre de Jorge Galán que explica l'execució dels jesuïtes del Salvador a l'any 89, que van ser, és una mena de pena de mort grisa en el sentit de que van ser, algú va decidir executar-los, aplicar la pena de mort, ja ni sense judici, sinó directament enviant...
Des de l'estament militar que governava aleshores.
És a dir, en aquests moments hi han situacions. Jo penso que la manera que, quan avui els russos i els sirians bombardeixen els hospitals d'Alep o els barris d'Alep, són també situacions en les quals són fórmules encobertes d'aquests assassinats massius que, en situacions potser que fossin possibles, farien un procés judicial, però aquí ja ni el procés, sinó directament a l'eliminació de l'altre, del que pensa diferent, del que és diferent. Clar, això...
Deixi'm dir que això encara és pitjor, diguéssim, no? És bueno, la guerra, no? És igual, és no que... donar valor a la vida, vaja, és el mateix. Sí.
Exacte, anava a dir això.
En el fons és el mateix.
És l'atac màxim al dret a la vida, no?
És pensar que hi ha una part de la humanitat, o algunes persones de la humanitat, que tenen a la seva mà el dret de la vida dels altres. Quan, bé, des d'una perspectiva cristiana, això té una perfecta regulació, i des de la perspectiva més humanista, també doncs, coincidiríem en assenyalar que ningú en aquesta vida té el dret d'eliminar a una altra persona.
Per això, potser el que apel·lava l'oient i el que pensen moltes persones, que els contextos, i el que deia també Dani Vilaró abans, els contextos convulsos de guerra, clar, facilita que existeixi aquest càstig com un recurs, no? Mm-hmm. De fet, la Constitució espanyola ha estat més de la pena de mort en cas de guerra en la legislació militar. No sé si això encara es manté, teòricament.
Crec que ara no ho sé segur, però crec que no.
Hi havia la idea de treure-ho, com a mínim.
Crec que es va treure fa uns anys.
Sí.
Però doncs no fa gaires anys.
Disculpi que aquí ens fallava la documentació, no, sí, no ho teníem clar.
Crec que es va treure, o sigui, ara sí que està abolida per tots els casos, però fa molt poc, potser estem parlant de fa... no arriba a 20 anys o 15 a 20 anys.
Uh-huh. En una petita reforma que es va fer inicialment.
Sí,
per...
sí.
S'han fet petites reformes de la Constitució, ja ho sabem, perquè això ens sona per altres temes. No s'han fet grans canvis, però sí petites reformes, o la del sostre de despesa, aquesta famosa que es va fer en dos dies l'any 2011. Bé, però centrem-nos una altra vegada en el tema de la pena de mort. Ens acompanyen, recordem-ho, Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, i també Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos, entre altres coses. Ens parlava d'aquest llibre interessant, 27 anys després, no?
Sí,
de l'assassinat
del 89.
Dels sis jesuïtes espanyols, Ignacio Ellacuría i altres. Són casos d'aquests que estan una mica com en el llim, no? És a dir, que són com execucions sumaríssimes.
Bueno, en aquest cas, clar, deies, és un extrem, sí, és un extrem, però evidencia que fins i tot és que hi ha una impunitat amoral en aquest món, de que hi ha unes persones que, bueno, que sobre la vida dels demés es creuen amb el dret a decidir, o bé perquè els fan un procés judicial entre totes les cometes que vulguem, o simplement manen eliminar els altres. Llavors, clar, això vol dir que en aquesta civilització nostra àmplia del món, del planeta, necessitem algunes reflexions morals molt més profundes de les que probablement estem fent. És a dir, hi ha una gran decadència en alguns llocs d'uns valors. I, clar, en aquests països, curiosament, on estan mantenint uns alts nivells d'execució, bé, tenen una religió que, per un cantó, va practicant l'amor i va practicant la misericòrdia de Déu, en aquest cas d'Alà, però, per altra banda, apliquen una xaria que és terriblement dura davant de moltes situacions.
Bé, aquest és un tema, evidentment, que duraria per hores de reflexió, i ara em ve al cap l'evolució que ha fet la mateixa Església Catòlica al llarg dels segles. Veure un papa declarant-se obertament contra la pena de mort, com l'actual Francesc, potser no era viable fa 100 anys o fa 120 anys. Tampoc s'hi mostrava potser a favor, però no eren clars.
Va haver una època que va estar a favor, sí.
Fins i tot amb la Inquisició, és clar.
Practicaven l'eliminació física.
Aquí hi ha hagut una evolució de l'Església i de la cultura cristiana, lògicament.
Clar, a nosaltres ens agrada dir això, no? Perquè per allò de veure el got mig ple, no? Que és cert que en els últims, jo què sé, 50 anys, 60 anys, jo crec que la percepció sobre la pena de mort també ha canviat a molts països, no? Molts països que fins i tot l'aplicaven a gran escala, no? Posem l'exemple dels Estats Units, perquè potser és el més paradigmàtic, perquè trenca una mica la llista aquesta de països que dèiem abans,
no? El país potser més democràtic que l'aplica, no? Diguéssim.
Més democràtic o més occidental, per posar etiquetes d'aquestes sempre perilloses, eh? Però és cert, no? I per exemple, és interessant el debat que es produeix a la societat dels Estats Units, perquè es donen molts arguments, no?, a favor i en contra de la pena de mort, com, per exemple, la pena de mort molts cops s'ha volgut muntar als Estats Units com una manera neta d'aplicar aquest càstig, no?, intentant canviar el mètode d'execució. Per exemple, no hi ha mètodes d'execució més nets o menys nets, almenys per nosaltres, són igual de cruels perquè acaben amb la mort de la persona, no? Però això s'ha produït als Estats Units, és a dir, es va introduir la injecció letal perquè consideraven que era més humà, entre cometes, que fregir algú, i perdoneu que utilitzi aquesta expressió, però era literal, a la cadira elèctrica, no? I llavors aquests debats són els que al final jo crec que acaben minant molts dels arguments a favor de la pena de mort, no? Perquè a la injecció letal també podríem explicar moltes històries d'injeccions que no han funcionat, d'agonies de més de 30-40 minuts, de persones que sembla que han mort i de sobte obren els ulls i comencen a respirar. És a dir, hi ha històries tremendes. I per tant, no hi ha morts humanes ni inhumanes quan s'aplica la pena de mort. Hi ha el fet terrible, no?
I tant.
Després, jo llegia, em sembla, en un informe vostre d'Amnistia, que a Nord-Amèrica els defensors de la pena de mort ho fan, en alguns casos, per criteris econòmics. Diu, és molt més barat matar una persona que mantenir-lo en una presó esperant una segona oportunitat. Pues, per tant, siguem pragmàtics i eliminem-lo. Bueno, em sembla ja...
Terrible, sí. Ara, quan parlàvem d'alguns mètodes, ens ve a tots al cap, i no és la prehistòria, això, l'execució de Saddam Hussein amb la forca, públicament. No es va transmetre, però gairebé es transmet en directe aquesta execució amb la forca el 30 de desembre de l'any 2006. Per tant, això no és fa 50 anys, és fa poc.
I a l'Iran, que és un dels principals països executors, el principal mètode d'execució segueix sent la forca, i a més, normalment, amb execucions públiques. És a dir, una forca ben amunt, perquè es pugui veure per una gran massa de gent que està assistint a l'execució com un espectacle o amb aquesta finalitat, diguem, d'escarment, suposat escarment.
Bé, senyors, com que el motiu de parlar avui de la pena de mort, sempre se'n pot parlar, lògicament, però és sobretot aquesta iniciativa, Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, parlem una mica de les campanyes i del seu efecte. Jaume Castro ens comentava ara fa uns minuts que una reunió que organitza la comunitat de Sant Egidi amb ministres de justícia de molts països del món és molt útil, ell la considera molt útil. Segur que Amnistia Internacional té altres convocatòries, altres activitats que poden ajudar a estimular aquesta pedagogia, no?, contra la pena de mort. Els edificis encesos a 2.000 ciutats avui, ara mateix, no?, en directe.
Sí, tot això té molta força, i el tema del debat jurídic a nivell de justícia també, no? Nosaltres ens fixem molt en casos individuals, no?, per explicar històries personals que hi ha darrere de la pena de mort, perquè molts cops parlem de xifres o de números i no parlem de persones, no? De casos, per exemple, on s'aplica la pena de mort a menors d'edat o a gent que va cometre un delicte quan era un menor d'edat, que això està absolutament prohibit pel dret internacional, no? La moratòria, la iniciativa de la moratòria, on està Comunitat de Sant Egidi i altres entitats que formem la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, és important. Perquè la moratòria és un moment on cada any, per aquestes dates, i precisament per això coincideix amb les Ciutats per la Vida, es debat a l'ONU sobre la pena de mort, es parla a l'ONU sobre la pena de mort, i cada cop hi ha més països que es comprometen, si no a eliminar-la, almenys a suspendre les execucions, i això és important.
Clar, és una manera de mantenir la persona viva, clar, no? I mentre hi ha vida hi ha esperança.
No, i perquè hi ha un país que es compromet durant un any, no? Durant aquell període d'any, de desembre a desembre, a no executar persones, i això és important. Encara que després ho mantingui amagat a la seva legislació, esperem que algun dia ho acabin esborrant, però el fet de comprometre's a suspendre les execucions, i ja estem parlant de més de 110 o 115 països, és importantíssim, i cada any hi ha més, això és important.
Senyor López Camps...
No, estava jo escoltant...
Hi ha molta unanimitat de fons avui, eh?
Perquè... No, em sembla important aquesta visió, que també és pragmàtica, és a dir, que, què ens agradaria? Que apretant un botó s'acabessin les penes de mort ara, ja. Però això és difícil. Hi ha unes dinàmiques internacionals de cada país que, bueno, que fan... I llavors aquesta visió de dir, escolta, anem aconseguint primer aquestes moratòries, les consolidem, i després aquestes...
És un primer pas.
I després d'aquest primer pas, a veure quants es van despenjant fins que arribem a zero. Bueno, pues, jo penso que hem d'agrair a aquesta gent que estan treballant constantment amb les institucions, amb organitzacions no governamentals, des d'alguns governs, des d'institucions eclesials, que estan tothom empenyent a favor de que sigui possible la supressió de la pena de mort, i siguem esperançats, perquè altres coses, abans, com deia abans el Dani, eren molts més països que l'aplicaven, que no estaven a la moratòria, ara hem augmentat els països en moratòria, per tant vol dir que estem avançant.
Clar.
Sí. Bé, les campanyes, per tant, tenen alguna utilitat, però sobre la pregunta que hem fet als oients, què dirien vostès, tenint en compte que hi ha el consens de fons avui contra la pena de mort? Nosaltres des de Ràdio Estel ens hem mullat perquè era obvi que ho havíem de fer, però creuen que és viable a mig termini, diem mig termini, curt mig termini, d'aquí uns pocs anys, l'abolició total de la pena de mort? És viable o potser haurem d'esperar més temps?
Fa patir el fet que els països que executen més sempre són els mateixos, i en aquests països hi ha un repunt de la pena de mort. És a dir, que aquests països no van cap enrere. És veritat que cada cop estan més sols, que cada cop estan més aïllats, no?
I en el cas de la Xina és un país amb força econòmica,
però
política.
Però són països importants, no?, amb pes, no? Per exemple, la Xina i els Estats Units, que estan entre els 5 principals executors, són dos països que estan al Consell de Seguretat de Nacions Unides de forma permanent, per exemple.
Sí,
no?
Sí, amb dret a vetar decisions.
Amb dret a vetar moltes coses. I, per tant, preocupa la importància o el pes que tenen aquests països encara, no? L'Iran és una potència regional, l'Aràbia Saudita, tots sabem el poder que té econòmic, etc. Per tant, no ho sé. No sé si podríem dir a mig termini hi haurà un món sense pena de mort. El que sí que està clar és que aquests països cada cop estan més sols. Abans els acompanyaven més països i ara són menys. I aquest és una mica l'escenari que ara tenim.
I el que es vol no és que deixin de tenir força econòmica o política, sinó que deixin de aquesta pràctica. Exacte, deixin de matar persones.
De matar.
Sí, en tot cas, segur que amb l'abolició de la pena de mort ha d'haver-hi altres canvis estructurals. És clar, és que sigui un món més just afavorirà que no hi hagi tants delictes criminals, que no hi hagi execucions.
I allò que deia una mica abans, no? Que els sistemes de justícia siguin sistemes de justícia reals. No,
sí.
El que s'està produint ara en aquests països.
Sí, perquè, per exemple, en aquests països el sistema de justícia es basa, en molts d'ells, en una llei no escrita des del punt de vista jurídic, sinó en una interpretació religiosa del sistema jurídic, amb la qual no és un sistema garantista, sinó dependrà de la interpretació religiosa feta per un religiós, amb la qual cosa, doncs, no dona cap garantia democràtica a la persona que tindrà un judici imparcial, just.
Deixi'm afegir això de religiós, d'una determinada concepció religiosa de la vida, perquè, evidentment, sí, la religió no hauria de ser això.
La seva.
Bé.
La seva, la d'ell, no?
La pròpia de la persona, fins i tot no del seu col·lectiu, perquè a l'islam hi ha moltes sensibilitats,
sí,
el judaïsme també, tot i que molts jueus estan a favor d'allò que es deia els assassinats selectius, que era una manera també de pena de mort sumaríssima, sí, no? Recordem en l'època d'Ariel Sharon, es mataven, sí, líders palestins allò des de l'aire.
Sí, ara, diguem, amb la facilitat dels drons, que també et poden fer assassinats per encàrrec a hores convingudes, doncs també podem córrer el risc de tornar a pensar que això fos possible i desitjable. Penso que les campanyes que s'estan fent i les mobilitzacions són molt útils.
Ens queda un minut escàs, si vol afegir Dani Vilaró una última reflexió.
No, insistir en la idea del treball que es fa, no? I jo crec que avui estic content d'estar aquí amb Ciutats per la Vida, perquè és un moment on s'aplega molta gent, no? Moltes entitats diferents, podem veure altres coses o altres aspectes diferents, però ens ajuntem per aquest tema i veig les ciutats, no? Recordem-ho, a Catalunya hi ha avui 9 ciutats que il·luminen ajuntaments, que surten, i per tant...
Li agraeixo que ho digui, perquè nosaltres només hem esmentat Barcelona.
No,
ciutats
n'hi ha altres, Girona, Tarragona, Granollers...
Sí,
estan ara mateix, en aquests moments, fent actes, no?
I tant, és de justícia dir-ho, sí. Doncs felicitem aquestes ciutats que s'han unit. Altres no s'han unit, segur que perquè no poden o perquè no tenen la logística, però vaja, la campanya té molta força en qualsevol cas. Gràcies, Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, i Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos. Bona nit i fins una altra, i bona lluita contra la pena de mort.
Gràcies.
Anunciau. En els últims segons, Marta, quin és el resultat de l'enquesta?
El resultat final de l'enquesta ha estat amb un 41%, no, hi ha encara massa autoritarisme i poc sentit de la justícia. Amb un 35%, sí, s'està fent una gran feina que donarà fruit, i amb un 24%, no, perquè la pena capital pot estar justificada en casos excepcionals.
Gràcies, Marta. I per demà us preguntem com es pot lluitar amb més eficàcia per frenar la sida. Teniu ja la pregunta a radioestel.cat. Demà parlarem en el Dia Mundial de Lluita contra la Sida d'aquesta malaltia.